bastant de tots els...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern posa a disposició del sector porcí 10 milions d'euros ampliables a més per afrontar la crisi de la pesta porcina africana. Un paquet d'ajudes que se suma als 50 milions en crèdits i habilitats per contingències d'urgència. Ho ha explicat avui la consellera d'Economia, Alicia Romero.
El que fem és posar a disposició i cercar el recurs necessari dels fons de contingència i de tots els departaments aquesta línia de 10 milions ampliable 10 més, i això el que farà és estar obert per veure doncs quina resposta donem econòmica als productors, a les explotacions. En tot cas, en aquests moments no tenim cap compatibilització, no? de recursos econòmics ni de conseqüències econòmiques. Quan les anem tenint, evidentment actuarem.
I el govern espanyol destinarà 1.300 milions d'euros a implantar el cotxe elèctric. 400 milions seran d'ajuts directes per la compra d'aquests vehicles i els gestionarà directament l'executiu central i no les comunitats autònomes com fins ara. Aquest full de ruta per als propers 5 anys planteja una regulació més amigable i incentius per fer més econòmic el vehicle elèctric fabricat a Espanya. Ho ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez.
Moves Corredores, que va estar dotado con 300 millones de euros y que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir, aquellas carreteras donde aún no hay los puntos de recarga necesarios que exige la utilización de los vehículos eléctricos. Y para conseguir que se acelere ese despliegue, será necesario seguir contando, lógicamente, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, para que trabajen conjuntamente en esta misión y que agilicen los permisos que quedan.
Un pla que preveu 25 mesures per transformar el sector de l'automòbil, que genera, recordem, el 10% del PIB estatal i 2 milions de llocs de treball directes i també indirectes. Més qüestions. Una cinquantena de vigilants de seguretat del metro de Barcelona s'ha manifestat davant del Parlament per reclamar millores laborals. Asseguren que són pocs i que sovint no donen a l'abast, de manera que es veuen obligats a patrullar sols. Això els fa més vulnerables davant les nombroses agressions que pateixen. Tot just fa 10 dies, un vigilant va ser agredit per un grup de joves armats que li van obrir el cap i va necessitar 12 punts de sutura. I el sector de l'hostaleria va arribar ahir a un preacord per poder evitar anar a la vaga. El document preveu un augment salarial del 15% en 4 anys, la possibilitat d'acumular el dia de descans setmanals per als fixos discontinus i indemnitzacions a 14 dies per any treballat en finalitzar els contractes. Ara haurà de ser ratificat per assemblea. I Barcelona, escollida finalista per ser capital europea del comerç de proximitat l'any que ve. Les altres candidates són Saragossa i Utrecht. La Unió Europea ha de rebre ara una proposta del programa d'activitats per decidir-ho.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 3 de desembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, dimecres, que ha despertat fred i, de fet, encara continua aquesta temperatura més aviat mandrosa i, sobretot, és a l'interior del país on aquesta temperatura continua sent ben hivernal, i és que els núvols baixos, les boires, l'ambient força carregat i humit continuen, per exemple, al Pla de Lleida, a les valls del Prepirineu i a molts indrets de la Catalunya central. De fet, al llarg d'aquesta tarda, gran part d'aquestes boires s'acabaran desfent, però quedarà un ambient enrarit i fred, poc més de 6-7 graus de màxima al llarg d'aquesta tarda. I, en canvi, a la costa, al prelitoral, les Terres de l'Ebre, tindrem més clarianes i, per tant, l'ambient acabarà un palet més suau, però igualment temperatura que recula respecte ahir. Pel que fa al Pirineu, núvols més gruixuts amb alguns flocs de neu despistats. Pel que fa al dijous, es tornarà a reforçar el vent, sobretot a les comarques de Tarragona. També hi haurà molts núvols i quatre gotes mal comptades. Sí que el dijous a la tarda nevarà amb una mica més de ganes al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats tindrem notícies de la tortuga Griselda, que ha travessat l'estret de Gibraltar 2 mesos després del seu alliberament. En parlarem amb Lucía Garrido, que és responsable de Clínica del CRAM. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la denúncia del Col·legi de Treball Social relacionat amb persones sense llar, que van a parar a Barcelona, i el sobresou d'Amazon per presidir una comissió del reglament. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Janer Martí, que ens parla del centenari de la rehabilitació del Puig de la Creu. Continuarem amb gastronomia per conèixer l'oferta per aquest Nadal de l'empresa de càtering Teca Sàbat. I acabarem amb cultura per fer balanç del programa Som Capaços de Sabadell, que acaba just avui. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa reforça el control dels autobusos arran de l'ampliació de l'ordenança de bases de consciència democràtica aprovada recentment al ple municipal. La nova normativa incorpora per primera vegada un capítol específic dedicat a l'ús del transport públic urbà. La regulació estableix de manera detallada els drets i les obligacions dels viatgers. El fa les obligacions i inclou seguir les indicacions del personal, mantenir un comportament correcte, preservar les condicions d'higiene i utilitzar les portes indicades per pujar i baixar. El capítol incorpora prohibicions concretes com viatjar sense títol de transport, manipular elements del vehicle, fumar o fer servir cigarretes electròniques, introduir objectes perillosos, obstaculitzar l'accés o la sortida o molestar altres passatgers. També queda vetat distribuir publicitat o ocupar indegudament els seients reservats. L'Ajuntament recorda que l'ús fraudulent d'un títol pot suposar-ne la seva anul·lació immediata. La policia municipal intensificarà els controls i es faran tasques informatives per garantir el servei i preservar la convivència dins dels busos, amb aquest acte segur, respectuós i amb una normativa clara personal.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La campanya contra el quart cinturó ha presentat un nou recurs davant del jutjat del contenciós administratiu contra el conveni signat entre Estat i Generalitat per executar la Ronda Nord. Joan Carles Salles, president de l'ADENC, una de les entitats que forma part de la plataforma, ha argumentat així el perquè d'aquesta demanda.
La interposició d'aquest contenciós servirà per mostrar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'administració de l'Estat i de la Generalitat, en el conveni que han realitzat, no han complert correctament les solucions de competències que permeten, en cert sentit, delegar aquesta infraestructura a la Generalitat, tenint en compte que és una infraestructura estatal i que aquesta és la contradicció que hi ha entre el que es vol fer veure, que és una ronda del nord de les ciutats de Terrassa i Sabadell, en realitat és una gran infraestructura d'alta capacitat per a camions i tot tipus de transport.
Un cop Generalitat i Estat hagin respost a la demanda, el tribunal ordenarà a les parts les conclusions i fixarà data per emetre la sentència. Els activistes preveuen que es podria dictar abans de finals del 2026.
Gràcies, Júlia. I ara des del litoral, començant per Badalona, ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Centenars de persones han sortit aquest matí en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per reivindicar el dret de les persones a participar activament en tots els àmbits de la societat, així com la seva inclusió sense cap discriminació. Entitats de la ciutat com Badalona Capaç, Espanin, Sique o Deixem de ser invisibles s'hi han afegit i han posat en marxa la campanya Jo també participo. La plaça de la Vila s'ha inundat amb una marea de mocadors taronges per reivindicar el Dia de les Persones amb Discapacitat. Centenars de persones s'han congregat a les portes de l'Ajuntament i han llegit fragments del manifest en què han exposat les seves demandes i experiències sota el lema Res sobre nosaltres sense nosaltres. Des de Badalona Capaç asseguren que aquest dia serveix per recordar una lluita i unes reivindicacions que fa anys que reclamen. Escoltem el membre de Badalona Capaç, Marcos de Torres, que ha participat a la manifestació per recordar que són capaços de treballar i dedicar-se a allò que els apassiona.
Que los chavales con discapacidad, es decir, nosotros, podemos hacer cualquier cosa, porque no justifica en absoluto que nuestra discapacidad podamos trabajar y hacer cosas. Lo importante es que podemos hacer cualquier cosa, como trabajar y hacer cosas de lo que nos apasione.
Un cop llegit el manifest, la concentració s'ha dirigit a la plaça Pompeu Fabra, on ha passat a un ambient molt més festiu. S'ha fet un mosaic humà, balls i concerts per tancar la jornada.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Els pacients inclosos en el projecte d'atenció integrada social i sanitària del Prat redueixen un 57% l'ús de les urgències. Així s'extreu de les conclusions dels primers dos anys en funcionament del programa, al qual en aquest temps s'han adherit 150 persones. Escoltem a la seva coordinadora, Patricia Alcaide.
El Prat ja fa temps que existeixen espais de reunió entre professionals de la salut i professionals socials, però no tenim una integració real. Al final volem alliberar l'usuari d'aquesta figura d'enllaç que ha de fer sovint entre un servei i l'altre i ser nosaltres els que facilitem aquesta integració, treballar cap a la porta única o la finestra única per fer una miqueta més fàcil la vida de l'usuari.
El projecte s'articula a través d'un equip multidisciplinar que actua de manera conjunta i personalitzada, centrant la seva actuació en l'àmbit domiciliari.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà ha acollit l'acte del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, organitzat per la Comissió d'Entitats de Diversitat Funcional i l'Ajuntament. L'acte s'ha iniciat amb els parlaments de la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, i la intervenció de l'alcaldessa Yolanda Rivera. La matinal reivindicativa ha continuat amb un duet del grup format per Laura i Jordi Balmes, filla i pare, que en format musical han explicat les experiències de la cantant enfrontar-se a l'esquizofrènia. Música de guitarra i violoncel directa a la consciència amb temes com Clic, La Set, Ets estimat o l'estrena en directe del casament. La primera part de l'acte s'ha tancat amb la interpretació de la cançó dels Balmes, Que no manqui una flor, on els assistents han acabat corejant la tornada i juntament amb els músics i posteriorment han intercanviat punts de vista sobre el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. L'acte ha continuat amb diverses competicions i jocs a la plaça Major, on una classe de zumba ha posat el punt i final a la jornada matinal.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sílvia González.
Un programa organitzat pel Comissionat per les Persones amb Discapacitat, l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament i la Taula per les Persones amb Discapacitat, encarregada de llegir el manifest d'enguany. La ironia ha estat el recurs per visibilitzar els problemes que diàriament afronta el col·lectiu en un municipi que encara té barreres a superar. Escoltem la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi.
Es nodria una setmana amb diferents moments de reflexió, que crec que és una qüestió que és important, de sensibilització per donar-ho a conèixer més enllà de les entitats que ja estan més que impregnades d'aquesta necessitat d'inclusió, sensibilitzar la ciutadania i també l'administració. Ja fa molts anys que es van fent projectes i es va avançant amb aquesta mirada inclusiva. Hem de continuar remant per trencar amb qualsevol barrera existent i per realment donar oportunitats a totes les persones.
Sant Cugat ha viscut un mes de novembre ple de propostes per alçar la veu a favor de les persones amb discapacitat. Ho ha fet amb desfilades de moda inclusiva, una sessió informativa, un torneig de futbol i una fira d'entitats del sector, entre d'altres propostes.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Fa uns mesos, el Centre de Recuperació d'Animals Marins va alliberar la tortuga Griselda. Duia un marcador satelital finançat per l'Ajuntament del Prat que permetia resseguir-ne el seu viatge. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on hi tenim en Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. Ara, dos mesos després del seu retorn al mar, la Griselda ha travessat l'estret de Gibraltar i ja neda al Golf de Cadis. Per saber-ne més sobre aquest projecte i el viatge de la Griselda, parlem amb la Lucía Garrido, responsable de Clínica i Rescat del CRAM. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què en sabem hores d'ara de la Griselda? D'on és?
Ara està a punt de cruar l'Atlàntic, de cruzar l'Atlàntic. Estava ja en la zona de Portugal i ara justo ha ido rodeando costa tot el rato i ara s'ha atrevido a ir más mar adentro i tot indica que parece que va a cruzar l'Atlàntic.
Podeu resseguir a l'hora, més o menys, o al minut, què és el que fa la tortuga o heu d'esperar en alguns moments concrets per rebre les dades?
Hay que esperar a que la tortuga salga a respirar y justo pase un satélite. Esto no suele ocurrir muchas veces al día, pero sí que más o menos cada dos días, tres días, se tiene una posición. Pero bueno, tienen que juntarse estas dos condiciones.
Quin és l'objectiu d'aquest seguiment que esteu fent i quines dades en podeu extreure?
Bueno, lo primero es que gracias al Ayuntamiento del Prat y a la colocación de este satélite en Griselda podemos ver el comportamiento de estas tortugas después de estar en un centro de recuperación y a más Griselda además es una hembra que puede ser nidificante y luego es un caso muy curioso porque tenía una lesión en el caparazón que le llegaba hasta médula por lo cual tenía una disminución en la movilidad de las dos aletas traseras. Entonces todo esto hace que sea un animal interesantísimo a la hora de poder hacer un seguimiento de su vida en su medio que es el mar.
Però el que resseguiu, diguéssim, és només la trajectòria que està fent, els moments que surt a l'aire per respirar, no? No podeu extreure en cap altre tipus de dada, imagino.
No, claro, sabemos eso, pero eso lo puedes extrapolar un poco, por ejemplo, no es a la posible población de esta tortuga, ¿no? Es un animal que está yendo hacia el Atlántico, lo cual, analizando la genética que tiene, que se analizará en un futuro a la Universidad de Barcelona, es muy probable que este caso se trate de una hembra que sea de procedencia atlántica. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a entender a las poblaciones que tenemos en nuestras costas, las rutas migratorias de estos animales, y a más Griselda es eso, esa patología que tenían las aletas, puede ayudar a que si entra un caso similar, a tener un punto fuerte de liberarlo porque es un animal que está consiguiendo sobrevivir y además establecer una ruta muy buena y una muy buena natación. Entonces, estamos todos muy contentos con la trayectoria de Griselda, la verdad.
El CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, feu una tasca especialment clínica, no?, per rescatar, per donar doncs, aquesta assistència als animals que tenen doncs, una sèrie de patologies o han tingut lesions, especialment les tortugues, són les més, no?, les més famoses també i més comunes, però en tot cas també feu tasca d'investigació, d'estudi o això ho deriveu a altres entitats o organismes?
No, el CRAM también realiza investigación y proyectos. Por ejemplo, nosotros utilizamos las tortugas como bioindicadores de la contaminación marina, analizando sus heces y viendo la cantidad de plásticos que tienen, tanto a nivel macroscópico como ahora estamos realizando proyectos más a nivel microscópicos de microplástico. Y luego realizamos diferentes proyectos, tanto en zonas de especial protección, como el CEC Maresma de Mataró, y luego con proyectos que con esos animales y con otras especies al final del litoral. Es verdad que mi responsabilidad es justo la labor más clínica del CRAM, ¿no? Más la recuperación, que digamos que es el corazón del CRAM, pero tenemos unos grandes pilares tanto en investigación y conservación, como sin olvidar la educación ambiental que realiza el CRAM, que tiene una función muy, muy, muy fuerte, tanto en niños como en público adulto.
Per què vau decidir que la Griselda era la candidata ideal per posar-hi aquest marcador satelital?
Porque, bueno, es un animal adulto, porque al final los satélites, un satélite de esas características que tiene más tiempo de marcaje, necesita un peso de 15 kilos mínimo del animal. Entonces, este animal adulto y luego con la patología que tenía de esa interacción con una embarcación y esas heridas tan fuertes que entraban, más la patología de la disminución de la motilidad en las dos aletas traseras y ser una posible hembra nidificante, es que la hace la paciente absolutamente perfecta para poder estudiar su trayectoria y que los datos que nos dé tengan muchísimo valor a nivel de investigación.
Aquest tipus d'accions, no? Aquest tipus de projectes de seguiment de les tortugues és una cosa molt habitual que feu al CRAM o és una cosa més aviat potser excepcional i en tot cas, per què no se'n fa més? És un tema, imagino, econòmic.
Claro, en este caso hemos podido hacerlo gracias a la colaboración del Ayuntamiento del Prat de aportar el satélite para poder hacer el trayecto de este animal, pero es un tema económico. No todos los animales pueden tener satélite porque al final tienen un coste económico bastante alto y lamentablemente no es viable. Para que os hagáis una idea, este 2025 llevamos 76 tortugas ingresadas y dos tortugas laúd y una tortuga verde. Entonces la causística es muy muy alta y solo en casos de interés especial o en casos de colaboraciones como la del Ayuntamiento del Prat podemos hacer este seguimiento.
Uh-huh. Explica'ns una mica quina és la història de la Griselda. Ens has desgranat una mica, no?, que tenia una lesió, que va ser un xoc amb una embarcació, però en tot cas, com arriba al CRAM i què és el que li va passar a aquesta tortuga?
Ella ingresó gracias a la colaboración con pescadores por una captura accidental de pesca y tenía esta lesión en el caparazón principalmente y que penetraba bastante eso a nivel vertebral y a nivel medular. Entonces, esa captura accidental hizo posible que se le diera el tratamiento adecuado. En el caso de Griselda, el tratamiento fue muy diverso, desde antibióticos, fluidos, analgesia y luego también una terapia láser. Luego utilizamos con ella un programa de reintroducción porque no teníamos la certeza de que fuera un animal reintroducible al tener la disminución de la motilidad y estuvimos haciendo etogramas durante un tiempo para ver su comportamiento con diferentes recursos, tanto alimenticios como estructurales. Todo indicaba que era un animal apto para volver al medio y bueno, al final, tras casi un año de estancia en la Fundación CRAM, pues fue posible su liberación con la importancia del satélite, con el Ayuntamiento del Prat y nos estamos muy contentos de verdad de este caso y sobre todo no nos esperábamos que fuera a cruzar el Atlántico y realmente es una novedad, pero muy, muy buena.
Clar, perquè és la Griselda de l'espècie careta-careta, la tortuga babaua, que en diem també popularment, sí. Però en tot cas, aquesta és una tortuga que trobem habitualment al Mediterrani, però que ens indiques que també pot tenir un origen atlàntic. És comú? Quin és l'àmbit de vida, diguéssim, d'aquestes tortugues? I no sé si aquest viatge que ha fet la Griselda és comú.
Son comunes las rutas de migración. Al final, nosotros desde el CRAM lo que hacemos es sacamos sangre a todas las tortugas que ingresan para poder estudiar sus poblaciones, que esto aparte lo hace la Universidad de Barcelona. Y entonces, claro, no es lo más habitual realmente. Las tortugas atlánticas son más comunes en la población mediterránea, en el Mediterráneo, pero sí que nos da una idea de las grandes migradoras que son la tortuga careta, que las llamamos, ¿no?, tortuga babagua, tortuga boba, pero que al final son animales increíbles, súper resilientes y que realizan unos trayectos y tienen una vida muy, 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 que animo a cualquiera que se informe sobre ello porque realmente son animales de los que podemos aprender mucho y son súper resilientes. Entonces, en el caso de Pepita, todo parece indicar, porque es cierto que todavía no, en el caso de Griselda, perdón, todo parece indicar que es una población atlántica ya que está volviendo a esa zona, pero hasta que no se obtengan los resultados genéticos no se podrá corroborar.
I aquestes poblacions atlàntiques també venen al Mediterrani? És habitual aquest tipus de trajecte?
Es parte de su ruta migratoria, no todos, pero una parte de la población atlántica sí que pueden hacer la ruta hasta migración por alimentación, por reproducción o por... Al final, si todo va bien adecuadamente, la vida de una tortuga marina son animales que pueden llegar a vivir hasta los 60 años. Entonces, tienen grandes migraciones en todas sus etapas.
En tot cas, si hi ha sort i veiem que la Griselda doncs, s'aparella i aconsegueix tenir descendència, podreu localitzar el moment... Imagino que si surt a l'exterior podreu localitzar el moment en què nidifiqui i això comportarà algun tipus d'acció?
Eso, claro, dependerá un poco de la calidad de la señal, porque la señal depende del satélite que pase, es de diferentes tipos de calidad y eso es el número de metros que tiene de posible error. Entonces, si hay una buena calidad de señal, sí que se puede determinar de está en tierra y si está en tierra, lo más probable, si es una época de nidificación, sí que esté haciendo nido. Lo de saber luego qué pase, claro, si ya está fuera del litoral mediterráneo ya es más difícil, ¿no? Porque ya la comunicación, pues por ejemplo, con otras áreas, con Estados Unidos, pues es más compleja, tanto por uso horario como por contacto. Pero bueno, si volviera a girar al Mediterráneo, por ejemplo, hiciera un nido en la costa catalana, sí que, porque sería algo muy emocionante que Griselda hiciera un nido aquí, sí que localizaríamos sería más posible localizar la puesta y bueno, y las acciones luego a continuación.
Clar, jo volia preguntar, en el cas concret de la Griselda, doncs havia tingut aquest accident, no? Aquest xoc amb una embarcació o aquesta pesca accidental, però quines són les principals amenaces que afecten a les tortugues careta-careta i a la fauna marina en general?
Pues digamos que la contaminación es una de las principales porque afecta a todas las especies y si no afecta directamente causando una mortalidad, sí que disminuye el tiempo de supervivencia y el estado sanitario de los animales, lo cual les hace más susceptibles a otros peligros. Luego en tortugas vemos bastante el tema de las interacciones. De hecho, acaba de entrar una tortuga ahora también con una interacción por pesca bastante de bastante gravedad. Y luego las capturas accidentales y la embolia gaseosa que puede ir ligada a la captura por arrastre también es una de las principales causas de entrada que tenemos en la Fundación CRAM, pero bueno, eso también es favorecido porque gestionamos e intentamos trabajar mucho con los pescadores para que en el caso de una captura accidental nos lo comuniquen a la Fundación CRAM y podamos dar la atención y la asistencia necesaria a estos animales.
L'embòlia gasosa, no sé si ho diré bé, és aquesta síndrome que li passen als busos, no?, quan pugen molt ràpid al mar, és això?
Sí, es lo mismo. Esto se descubrió hace poquito, fue en 2014. Hasta entonces se consideraba que ellos estaban adaptados al buceo, que de hecho lo están, y que no podían sufrirlo, pero se descubrió a través de los compañeros de Oceanographic que sí que lo podían sufrir por un mecanismo de que ante el estrés se abre un esfínter. Entonces, gracias a este descubrimiento, de hecho en la Fundación CRAM tenemos una cámara hiperbárica que, igual que en el caso de los buceadores que les ocurre, nos ayuda a volver a comprimir al animal para eliminar el exceso de burbujas de nitrógeno que tiene en el torrente sanguíneo. Y esto es gracias a la colaboración con los pescadores, que cuando tiene un caso de estas similar, nos avisan y nosotros damos la asistencia necesaria a los animales.
De fet, des del CRAM ja fa anys que esteu començant a col·laborar activament amb els pescadors i les pescadores, no?, per intentar evitar aquest tipus de problemàtiques. Heu notat una millora precisament en aquesta comunicació, en la comunicació de casos, fins i tot amb la col·laboració amb els equips de pesca perquè no es produeixin certes accions?
Sin duda, el CRAM cuando empezó con este proyecto fue con el Pleamar, fue en 2017 y colaboraban muy poquitas embarcaciones, también por miedo, son especies protegidas, llevarla a bordo, todo el problema, ¿no?, administrativo que puede haber detrás, y a día de hoy colaboran más de 60, 100 embarcaciones, depende de la zona, y hay muchísima implicación. De hecho, ellos y sus familias muchas veces acuden a las liberaciones, son los que suelen poner el nombre a los animales que luego liberan. Al final, la vinculación que tienen ellos con el mar es su medio de trabajo y su medio de vida en la mayoría de los casos y son los primeros implicados en que mejorar el estado de salud de nuestros mares. Es, digamos que es muy buena y cada día más la colaboración con los pescadores y pescadoras que hay y su esfuerzo en la mejora del estado de salud del mar.
Clar, això al final és també fruit d'una tasca que feu des del CRAM que és eminentment educativa, no només educativa per les criatures, sinó també pel conjunt de la societat, però especialment, això teniu una tasca molt, molt forta amb la gent jove, amb les noves generacions, amb les famílies, per comprendre quines són les accions que hem de prendre per tenir cura de la natura, i aquí estan també les alliberacions públiques que feu, les visites a les pròpies instal·lacions, etc. Creus que aquest augment de la consciència social cap a la cura de la fauna, en aquest cas cap a les tortugues, però ho podem estendre a tota la fauna marina, va lligada una mica també a la reducció dels casos d'amenaça, o això va per una altra banda? M'explico. Estem veient que cada cop hi ha més plàstics, microplàstics, macroplàstics, nanoplàstics que afecten aquestes espècies, però a la vegada més consciència sobre que hem de tenir cura d'aquestes espècies. Van lligades aquestes dues coses, o per una banda tenim les amenaces de la contaminació i per altra estem millorant la nostra consciència?
Claro, el tema de las amenazas es que al final todos los residuos que están en el medio es muy difícil retirarlos. Entonces sí que puede haber incluso un aumento en el número de residuos, que eso no va ligado a una disminución en la conciencia, sino la gente, creo que la sociedad cada vez está más concienciada en que el impacto ecológico que tengamos como especie sea el mínimo posible, pero ahí, claro, no es tan fácil eliminar el daño que ya se ha producido por todo, diferentes motivos, por diferentes contaminaciones y también por el transporte marítimo que va ligado a las grandes embarcaciones. Por ejemplo, en el caso de los cetáceos es la mayor afectación, el tráfico marítimo. Entonces, creo que hay mucha implicación social. Debería, y creo que cada vez hay más implicación a nivel legislativo, administrativo y a nivel de las grandes empresas, que al final también tienen una carga importante, pero los efectos positivos quizá no se ven de una manera tan relacionada inmediatamente en este sentido, pero sí he de decir que es muy bonito ver cómo cambia, ¿no?, la figura de la gente cuando le explicas qué hacer ante un enmalle de una tortuga o de un varamiento de un cetáceo, o en el caso de las móbulas, que ha habido este año un incremento muchísimo en el varamiento de estos animales. Es como realmente la gente quiere conocer y quiere cuidar, y es algo que hace unos años no había esa implicación social.
Doncs Lucía Garrido, responsable de clínica i rescat del CRAM, esperem que aquesta consciència continuï creixent, que vagin disminuint les amenaces, i en tot cas també esperem que la Griselda algun dia ens doni aquesta sorpresa i pongui ous a la costa catalana i puguem veure la seva descendència. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I si Griselda elige ja el Prat, seria el brot final.
Ja seria el colofó.
Sí.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, merci.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Horacio Placenti, que és empresari, i el tenim al Prat. Horacio, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé. Aquí esperant a compartir aquesta estona de conversa, que avui, a banda de tu, doncs ens acompanyaran també l'Agustí Bernat, que és advocat, i el tenim a Castellà. Agustí, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També tot bé?
Sí, tot bé. Que, per cert, una novetat. A partir d'ara ja podràs afegir a Agustí Bernat, advocat jubilat.
Des de primers... Escolta!
Semblem... Toma! Toma, toma!
Això és un club, eh?
Molt bé.
Ja s'ha consolidat.
Molt bé. Em sembla que seré l'última en afegir-me, però jo també estic en cua. Ah, molt bé, molt bé. És una bona notícia, imagino, no, Agustí?
Hombre, pues sí.
Sí, no?
Pues sí.
Sí.
No, i a més a més, en el meu cas concret, perquè burocràticament em van voler posar algun pal a la roda, que em va costar un mes d'esforços, però finalment ho he aconseguit.
L'has hagut de lluitar. Molt bé. L'Enric Garí, que és jubilat de la construcció, va compartir aquest moment precisament amb nosaltres al programa. Per això també ho celebrava. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Des de Badalona.
Des de Badalona.
Molt bé. Tenim un club que, la veritat, cada vegada es va ampliant, eh? Anem afegint a professionals que estan arribant al moment de la jubilació, i que compartiu amb nosaltres doncs, la vostra experiència, els vostres punts de vista en aquest espai de tertúlia que està molt bé i us ho agraïm moltíssim. Anem al primer dels temes, que és un tema delicat i és una denúncia que ha fet el Col·legi de Treball Social, que explica que hi ha alguns ajuntaments i apunta cap a ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona que envien a persones sense llar precisament a la capital. Expliquen que fins i tot en alguns casos se'ls ha pagat el bitllet de transport per fer-los a arribar fins a la ciutat comtal. Davant d'aquesta situació que posa una mica els pèls de una mica o bastant els pèls de punta, per vosaltres, que des del punt de vista ètic i de les polítiques socials, aquesta pràctica, què us suggereix? Què és el que us provoca? Horacio.
Bueno, lo que pasa que yo siempre digo que aquí hay una falta de espíritu crítico, ¿no? Leemos títulos, habría que analizar realmente el fondo de la cuestión, porque se habla de enviar personas como si fueran paquetes.
Sí.
Cada persona, cada ciudadano, tenga o no tenga papeles, tenga hogar o no tenga hogar, son personas libres, independientes, de ir a vivir a donde les dé la gana. Le pueden recomendar, yo descreo, si bien he leído la nota, de que oficialmente el ayuntamiento les ofrezca irse a otra ciudad sin haber coordinado con el otro ayuntamiento de que disponen de plazas de servicios sociales para alojarlos y con una cosa coordinada. Dicho así como está el artículo, es como que es una sugerencia que hará algún funcionario para que estas personas se vayan pagando. Lo de pagar el billete para mí no es trascendente, sino lo importante es la falta de coordinación entre ayuntamientos, que si faltan servicios sociales en una ciudad porque no tienen recursos suficientes y otra ciudad tiene recursos o disponibilidad de plazas para alojarlos, los acoge. Eso sería una cosa. Pero dicho así como que los envían, yo creo que también desprecia un poco la independencia de cada persona de poderse desplazar a donde le plazca. Yo no creo que los obliguen. Pagar un billete no creo que sea una forma coercitiva de que esa persona decida moverse a la otra ciudad, porque no nos olvidemos que hay muchos homeless que no quieren vivir en servicios sociales, que prefieren seguir en la calle. Y van deambulando de ciudad en ciudad hasta donde encuentran un sitio más acogedor. No quiero banalizar el tema porque sé que hay mucha gente que sufre.
Y cada vez más.
Claro, y cada vez más, y más con la carencia que hay de disponibilidad de viviendas para alquilar. Pero yo creo que a este artículo le falta un poco analizar el fondo de la cuestión. Es decir, si esos ayuntamientos pueden coordinar la disponibilidad de plazas.
Sí, exactament. Falta una miqueta més de profunditat i conèixer efectivament el tema, però sembla que és una denúncia que fa el propi col·legi perquè es troba que amb casos de persones que anant a buscar recursos, solucions a les portes de l'administració se n'adonen doncs, que estan allà fa molt poc temps, eh? Dic, han arribat a Barcelona no fa massa temps. De totes maneres, sí que és veritat que això que apunta sobre la coordinació entre ajuntaments, doncs si no existeix, també és un forat que fa mal pensar. És a dir, si un ajuntament no té els suficients recursos per afrontar aquestes situacions, o bé perquè no té un departament de serveis socials, que jo crec que els haurien de tenir tots, grans o petits, aquí sí que podríem parlar especular amb una possible falta de voluntat política, no? Mm-hmm. Que és el que també s'apunta. Vinga,
opinions. Una miqueta, potser, acabes d'enfilar tu per on van els temes. Mira, jo quan vaig llegir el titular, la primera cosa, la veritat, la indignació és total. Perquè, a més, és que fa pensar episodis antics. Mira, hi ha una determinada ciutat molt gran d'Andalusia que va acabar amb tots els indigents i amb tota aquesta gent, senzillament els va agafar i els va fotre fora del poble. Així tal qual.
No oblidem episodis com, per exemple, Jocs Olímpics, que això acostuma a passar, no?
És el segon que t'anava a dir ara, clavat. O sigui, mira, de sobte, així no, de tot, així debajo de l'alfombra, que es diu, i aquí no hi ha ningú problema, però el problema el tens. Però, bueno, jo em quedo amb el que ha dit l'Horacio. O sigui, jo crec que s'ha d'aprofundir bastant més en tot el tema aquest, perquè, clar, genera unes quantes preguntes. De moment, com molt bé has dit, una manca d'interconnexió o de comunicació entre diversos ajuntaments, brutal. Segona, també pot ser el fet aquest de que aquest ajuntament on vivia, on aquest municipi on vivia aquest senyor, l'ajuntament no tingui prou recursos i a la solució fàcil, mira, amb el trec de sobre, vés a Barcelona que allà t'atendran que és més gran. I com molt bé, és que m'agrada molt l'Horacio, és que estem parlant de persones, de persones, d'éssers humans. O sigui, tractar-nos aleshores com si fossin paquets de qualsevol companyia d'aquesta repartida de mercaderies, doncs la veritat em sembla bastant denigrant. I llavors, independentment també de la qüestió, com l'has apuntat, Carme, de que és un fenomen que pot anar cada cop a més, tens un altre inconvenient. I si potser ja és un problema que ja deixa de ser municipal i ja podria ser una miqueta més... posem l'àmbit que vulguem, o comarcal, com el que vulgueu, però que aleshores comenci a necessitar una miqueta més d'actuació, de coordinació de totes aquestes actuacions, de manera que la gent, no diguem que aleshores tothom tingui sostre, a veure, tampoc exagerem, però sí com a mínim que tothom sàpiga a quina porta ha d'acudir i pot ser ben tractat. Perquè el tema de la indigència, a veure, es pot fer molta literatura, però alerta, que una persona visqui al carrer és un drama humà per ell i per tots que no té nom.
Enric.
A veure, a mi m'agradaria posar els punts sobre les is, o sigui, parlem primer de tot de persones. Parlem de persones que dormen al carrer. Això és una pena, una vergonya, és tot per nosaltres. Però també us haig de dir una cosa. Aquí a Badalona tenim, en un institut que està caient, 500 persones o 400 persones que, en el terme d'un mes, dos mesos, els desdonaran i els fotran tots al mig del carrer. Què passarà amb aquestes persones? No se sap. M'entens? Aleshores, la meva pregunta és, qui és el que ha de buscar la solució? A l'Ajuntament li queda curt, o sigui, jo penso que la Generalitat s'hi tindria de posar, s'hauria de remengar i s'hauria de posar aquí al mig i dir, bueno, a veure, aquestes persones, què passa amb aquestes persones? Què necessiten? Què no necessiten? Què podem oferir? Què no podem oferir? Aleshores, jo demano a la Generalitat que deixi de donar diners a Palestina, que deixi de donar diners a l'Àfrica i que ens arremenguem i solucionem aquests temes que tenim aquí. Aquí, no a 500 quilòmetres, no, aquí. Per què no ho solucionen? Et diuen que si no tenen prous diners, que si falten no sé què, que si falten no sé quantos. Doncs solucioneu, sisplau, els diners no es cauran del cel. Els diners s'han d'administrar. Si els diners els enviem a l'Àfrica, doncs el problema d'aquí quedarà per solucionar. Anem a solucionar aquests problemes que tenim aquí a 20 quilòmetres. Solucionem-ho ja d'una vegada, però no. Bueno, avui, per exemple, avui he sentit la notícia de que avui és el dia de les persones amb discapacitats. Mm-hmm. Doncs resulta que hi ha una sèrie d'empreses que treballen amb discapacitats que el que havien de rebre de l'any 2024, estic parlant el dia 3 de desembre del 2025, encara no ho han rebut. Ah, què? Aquests què? També tanquem l'empresa i aleshores aquestes persones es quedaran sense feina. Doncs això sembla que és el que vulguin aquesta gent, o sigui, anar rebentant coses. Ara això sí, dient que hem portat diners a no sé on i que hem donat diners a no sé quina entitat de no sé on, que ningú sap qui són aquestes entitats, ni qui les administra, ni què en faran d'aquests diners.
Efectivament, volies dir alguna cosa, Horacio?
Sí, sí, que Venga. No, quería... Coincido en parte lo que dice Enric, pero en realidad no es la falta de fondos, en realidad la gran burocracia que hay entre administraciones para reasignar partidas presupuestarias, más como llevamos ya 3 años sin presupuestos, porque todos estos fondos, digamos, no los genera cada ayuntamiento, ¿no? Vienen partidas de la Generalitat y la Generalitat los recibe del Estado. Es más la burocracia que hay. Pero esto sería tan fácil como coordinar las plazas disponibles, porque hay plazas disponibles en muchos ayuntamientos, servicios sociales, y hay otros que están desbordados. Y hay algunos ayuntamientos pequeños que no tienen. O sea que no está mal decirles que se dirijan a otra ciudad si ya sabemos que no hay coordinación. Eso no está mal. Lo que está mal es enfocar la denuncia solo el hecho de que se tengan que trasladar y no... denunciar que no hay coordinación de servicios. Miremos lo que pasa con los MENA, que están todos ahí apiñados en una isla y no somos capaces de redistribuirlos por cuestiones ideológicas, políticas, por rivalidades que nada tienen que ver con la gente. O sea que si hay partidas que van a algunas ONG de las que merecen la pena mantener, yo creo que no soluciona mucho retirarle los fondos, porque esos fondos no necesariamente van a ir a otra partida presupuestaria, Enric.
A banda del que esteu apuntant ara, permet un moment, Enric, que parleu de la falta de coordinació. Si aquest és un problema que efectivament estem veient que cada vegada va a més, els departaments de serveis socials, aquest àmbit, penseu que estan prou preparats per afrontar no només l'actual situació, sinó la que ens espera o podem trobar més endavant?
La meva pregunta és, hi ha places disponibles? És que jo dubto que hi hagin places disponibles a algun lloc. Digue-li a la província de Lleida, digue'ls a la província de Tarragona. Jo dubto que hi hagin aquestes places disponibles. Jo diria que tot està ple a barrotar i vessa. Vessa de persones que...
Sí, A mí me consta sí. que hay, porque he visto casos cercanos y recientes de funcionarios o ONGs que lo quieren llevar y acompañar y las personas no quieren ir. Es decir, le buscan, hay voluntarios que se dedican a ubicar plazas en centros de servicios sociales y ir hablando con la gente que está en la calle, durmiendo en la calle, y a veces los convencen de llevarlos y a veces no, porque no quieren, pero desconozco en qué ayuntamientos sobran, en qué ayuntamientos faltan, pero sé que hay disponibilidad en más de un ayuntamiento y en más de un centro social.
Però el que jo us deia és que, a banda d'insistir en el tema de la coordinació, la primera porta que picaran aquestes persones que tenen intenció de solucionar la seva situació és anar a l'Ajuntament del municipi on es troben per intentar demanar ajuda. Si aquell Ajuntament no està suficientment preparat amb un departament, amb una àrea de serveis socials que pugui atendre amb els suficients recursos la situació d'aquestes persones, si ara estem amb aquests problemes, d'aquí que aquesta petició que apuntàvem, també ho apunta la notícia, és que precisament les competències vagin més enllà de l'àmbit municipal, que puguin ser doncs, a nivell de país, que hi comptin també les diputacions, que hi comptin els consells comarcals, que per això també hi són. O sigui, es tracta de reforçar la primera finestra, la primera porta on ha de picar aquesta gent, independentment de si volen o no volen que se'ls doni un cop de mà, que se'ls ajudi o que se'ls solucioni la situació. Em sembla.
Digues, no, Enric.
Hi ha persones que dormen al carrer, que a mi em consta que ells no volen anar a un lloc tancat i complir unes normes. O sigui, primera cosa, quan entren a aquests llocs els diuen, a veure, tots aquests paquets que porteu, tot això fora. El gos no entra. I, esclar, penseu que aquesta gent, el que tenen és el que porten, i el gos. M'entens? I aleshores diuen, no, si és en aquestes condicions jo no hi vull anar, i prefereixo més dormir al carrer i ja està bé. És molt trist perquè aquí a Badalona, quan vas a les 7 del matí caminant pel carrer, amb el fred que fa, veus en els portals, a les entrades d'edificis de pisos, gent en allà acorrocada amb cartrons, i dius, Verge Santa del Remei, com passa la nit aquesta gent. Però, i em consta que Badalona és un lloc que està saturadíssim, que no hi ha lloc per ningú ja, m'entens? O sigui, els llocs ja estan pleníssims i als altres els hi toca viure com poden.
Però és possible que sí que existeixin municipis amb possibilitats, amb opcions per persones que sí que es poguessin desplaçar, i aquí sí que entraria en joc aquesta coordinació que parlàveu, Horacio. A veure, l'Agustí volia afegir alguna cosa més.
Sí, no, és que una miqueta la pregunta que plantejaves tu és que és responsable per si mateixa. O sigui, és que he de donar per suposat que tots els municipis, tots els ajuntaments, tenen el seu departament de serveis socials. Per donar tota aquesta ajuda, estem parlant en aquest moment sobretot el tema de la gent sense sostre, però ja... els tipus d'ajuda que poden prestar, a veure, són tan com vulguem. O sigui que aquest departament estic segur que existeix. Ara, si resulta que el problema que hi ha en aquest moment és un problema d'habitatge, aquí sí que és possible, on sí que calgui aquesta coordinació supramunicipal per intentar donar ajuda a tothom aquell que ho vagi a buscar. I és important el que ha dit l'Enric en el tema de que, sobretot en aquesta qüestió, sí, lògicament tu ves una persona al carrer i que li vols donar un sostre com sigui, però no tothom vol entrar en un refugi. I no vull entrar en el... I et posaré un cas d'una persona que vivia, quan jo vivia a Barcelona, una senyora, quants anys vaig estar visquent en un banc de casa del carrer a la Diagonal, que fins i tot va sortir als diaris, i aquesta senyora no volia anar perquè és que no es volia dutxar. Mira que és fàcil.
Sí, situacions d'aquestes, també les que comentàveu amb persones que van acompanyades pels seus gossos, però també sí que hi ha opcions, per exemple, d'aquest estil. A Barcelona, concretament, a la parròquia Santa Anna, doncs és un dels llocs que sí que acceptaven persones sense llar que poguessin anar acompanyats del seu gos. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè si
sí,
no... Digues.
Tenemos el ejemplo breve, el ejemplo del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo, cuántos pocos días se ha tardado cuando surgió el tema que había demasiada gente dando una imagen paupérrima en los aeropuertos de gente sin hogar? Y ahí sí los servicios sociales los reubicaron en un par de semanas porque había que limpiar los halls del aeropuerto, y esto pasó tanto en Barcelona como en Madrid, y hubo coordinación. Es decir, que cuando hay voluntad se encuentran soluciones.
Bé, doncs deixem aquest tema de banda i ens n'anem a un altre que, no sé, vosaltres mateixos qualificareu. El senyor Mazón, que continua amb l'acte de diputat, li han regalat, podríem dir, un altre càrrec, concretament el de ser portaveu d'una comissió de reglament a València, que li suposarà doncs un increment, no?, de la seva nòmina. Reaccions, us podeu imaginar les que hi ha hagut, sobretot per part de l'oposició, però com a gest, com el qualifiqueu vosaltres?
Des de quan no s'ha reunit aquesta comissió?
2020.
Des de l'any 2020. Fa que està tot contestat, ja m'entens? O sigui, a veure, quina barra tenen d'aquest home que l'haurien de treure immediatament de la circulació, i que es busqui la vida, però no, encara segueix estant sent diputat, i a més encara el posen president de no sé quina comissió, que no foten res però li donen uns diners al mes. A veure, això ho hem d'acabar, perdoneu que us ho digui, això ho hem d'acabar d'alguna manera. No pot ser, perquè llavors la gent vota l'extrema dreta, i llavors diuen, és que no entenen per què surt l'extrema dreta, doncs per això, per res més que per això, perquè ja n'estan farts d'aquests vividors i d'aquestes menjadores, que hi ha una sèrie de menjadores que la gent s'hi apalanca i vinga a viure la vida. I aleshores diuen, doncs mira, a veure, qui són els que no hi són, aquests? Doncs que entrin aquests, a veure si ho cremen tot.
Més opinions al respecte.
La veritat és que jo no penso opinar absolutament res del tema aquest. O sigui, ja s'ho faran automàticament. Però és que, a veure, el que no puc amagar és com acaba de dir l'Enric. O sigui, és una de tantes. Quants casos hem vist de gent que ha tingut una rellevància política per qualsevol tema, doncs ha caigut en desgràcia, i automàticament li tenen que buscar un carguito perquè l'home perquè té que seguir pagant la hipoteca. Pues què vols que et digui? Subscric cada paraula que has dit. El dia que després vegin que... És que a les eleccions resulta que aquests partits extremistes pugen. Per què és? Pues mira, aquí tens una explicació.
A més a més, una persona que a la seva esquena no sé quants morts porta. Entesos?
Els familiars de les víctimes encara s'estan manifestant demanant precisament la seva dimissió. Cosa passada, però sí que encara manté l'acte de diputat, i per tant l'aforament no pot anar a declarar.
Jo us vaig dir una cosa, o sigui, jo no dic que si ell hagués estat al seu lloc s'haguessin pogut salvar moltes més persones, no ho sé, però ell hi havia de ser, fes el que fes, tant me fa que estava dinant o que estava dormint o que estava fent el que fos, ell havia d'estar al seu lloc de feina, que per algú se li paga, i se li paga durant 4 anys perquè estigui a la feina durant 24 hores tots els dies de l'any. I a partir d'aquí, si no hi és, doncs noi, plega, fora al carrer, i a més amb multa.
Horacio, quin missatge polític se li està donant a la opinió pública amb aquest gest?
A ver, opinión pública, seguir hablando de este personaje a más de un año de las inundaciones me resulta como poco inadecuado. Dar relevancia a esto es simplemente encarnizarnos para destrozar la imagen de este hombre que ha sido incapaz de gestionar la catástrofe, como creo yo que nadie la hubiera podido evitar, sea del partido que sea. Y ya pagó mal y tarde, pagó su coste político. De momento no tiene condenas ni penales ni de otra índole. Y que le den un cargo de 600 euros, yo me alegro, perdonen la ironía, me alegro, porque si las puertas giratorias de todos los políticos de cierto nivel aquí van como consejeros delegados a una caja, a una empresa participada por el Estado o por la Generalitat o por donde sea, con nóminas de 200, 300 o 400 mil euros, que le den 600 euros.
Ha sortit barata aquesta, no? Vols dir?
Pero es que no me ofende ni me agravia, pues yo ni bien ni mal. Es decir, políticamente este hombre ha sido incapaz de gestionar y ya la justicia se ocupará de determinar si ha tenido alguna otra responsabilidad más allá de la política. Pero ya está, tenemos cosas muchísimo peores de que hablar. De hecho, tenemos un señor en la cárcel que sigue siendo diputado. Es que realmente ya no sé qué decir. Con todo respeto a la productora que ha puesto este tema como noticia,
De totes maneres, en aquesta reflexió hi ha la situació i el patiment que encara estan vivint les famílies de les víctimes. És aquest l'aspecte més pornogràfic de tots.
Perdoneu-lo que us digui, però a veure, jo no em poso amb el senyor Mazón, Em poso amb el president de la Generalitat de València, senyor Mazón. Entesos? Primer em poso amb el càrrec. I segona, aquest senyor se l'han fet president de no sé què, d'una comissió que des de l'any 2020 no es reuneix. O sigui, significa que un euro que li donguin serà un euro regalat perquè no fa res. No fa res. Vull dir, ja ho té, noi. Au, poc o molt. No, home, no, ho sento.
Dels pressupostos públics.
Això mateix.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Si hurgamos en todos los organismos que hay multilaterales, donde cada país envía representantes y funcionarios, desde la ONU hasta la UNICEF, cantidades que hay, y van a encontrar dos políticos de segundo nivel que han fracasado en todos lados y con nóminas altísimas. Yo no digo que esté bien, un euro yo no le daría nada y que se busque la vida, pero si contando sus historias y escribiendo un libro va a ganar mucho más que en 10 años en ese puesto. Por eso le resto importancia a esto, porque habría que ver qué es esa asociación donde no se reúnen o se reúnen o para qué o por qué no se reúnen. Pero en sí, lo importante no es eso, lo importante es que este señor de explicaciones de lo que hizo, lo que no hizo, y ya está. Esto me parece que estamos yendo por las ramas.
Molt bé, no ens queda més temps. Us agraeixo, Horacio, Agustí, Enric, aquesta estona de conversa per repassar una miqueta l'actualitat. Gràcies i que vagi molt bé la tarda.
Gràcies a tu.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
De 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món.